En una de les naus del Districte Cultural trobareu un espai capaç de convertir en realitat qualsevol fantasia de ciència-ficció. Un lloc que ven capes medievals que semblen tretes de Jocs de Trons, vestits d'inspiració Bridgerton, barrets com els de Harry Potter i accessoris per fades, sirenes i elfs. Tot això surt d'un taller de conte de fades que es diu El Costurero Real.
El Costurero Real és un clàssic de l'artesania de la ciència-ficció. Un taller de conte de fades de 600 metres quadrats on trobareu capes, vestits, barrets, tot inspirat en un món de fantasia. La seva fundadora és Alasie, una granadina que va començar fent produccions de cinema i teatre. Amb la crisi del 2008 va veure l'oportunitat de tirar endavant el seu projecte personal.
A mi m'agradava molt el món del disseny de moda, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar historia del vestuario y todo eso, pues realmente ahí es donde me di cuenta que era lo que más me gustaba. Y luego pues toda la influencia del cine de fantasía, ¿no? El Señor de los Anillos, que también me vio cuando yo estaba estudiando, Narnia, Dentro del laberinto, otras películas de fantasía de los 80 y de los 90, ¿no? De Willow, todo eso, pues era lo que a mí yo decía, ojalá trabajar en una producción así, ¿no? Y cuando ya pues, tuve la opción de hacer mi proyecto, pues lo orienté a lo que a mí me gustaba.
Els primers anys no van ser fàcils, però llavors unes ales de papallona es van fer virals de la nit al dia a nivell internacional.
Pues eso fue un boom que no me pilló preparada, la verdad, porque yo estaba sola en aquel entonces. Era yo sola, era autónoma. Y sí que es verdad que la virilidad, como vino, se fue, ¿no? Duró 3-4 días y luego desapareció. Pero sí que a mí me ayudó a cambiar el chip y a darme cuenta de que realmente había un mercado muy potente fuera para lo que yo hacía. Sí que había gente ahí fuera que valoraba lo que yo hacía y simplemente tenía que aprender a llegar a esa gente, ¿no? Y que me conocieran.
Al taller van començar sent dues persones. Van arribar a treballar-hi fins a 15 i actualment en són 9. Gairebé tot es fa de forma artesanal.
Hacemos una mezcla de técnicas muy tradicionales con técnicas bastante más modernas que nos dan esos resultados, ¿no? Que de otra manera pues sería o extremadamente caro o muy difícil de hacer, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una máquina que es un tórculo de imprenta muy antiguo, que además las máquinas las fabrican aquí en Cataluña, la utilizamos para grabar en cuero, pero los troqueles que usamos con el tórculo los imprimimos en 3D. Entonces hacemos como esa mezcla de técnicas modernas y tradicionales.
El Costurero Real funciona como una empresa de moda, amb col·leccions temàtiques i propostes bàsiques.
Pero lo que hacemos nosotros es hacer lanzamientos de colecciones, mini colecciones, casi siempre. Son colecciones pequeñitas con temáticas concretas y aunque parezca difícil de creer, pues siguiendo tendencias. Lo que pasa es que no son tendencias mainstream, sino tendencias pues, de nuestro nicho, que es la fantasía, ¿no? Entonces, como bien decía, pues si por ejemplo está de moda los Bridgerton, solemos sacar productos relacionados con los Bridgerton en esa época. Hemos hecho colecciones inspiradas en El Señor de los Anillos alguna vez y luego pues sí que tenemos como un catálogo base, que no solo llamamos básico, que pues son las salas de mariposa, capas medievales con capucha, vestidos medievales.
L'empresa té el seu mercat principalment als Estats Units, però també a Espanya. De fet, a Barcelona tenen dues botigues físiques que els funcionen molt bé.
Tenemos muchos clientes muy distintos. Obviamente tenemos un sector de clientes que compran nuestro traje para disfrazarse, ¿no? Para ir a eventos, a ir a ferias medievales, a bailes temáticos, en carnaval, en Halloween. Obviamente tenemos muchos clientes de este tipo. Tenemos muchos clientes que hacen bodas temáticas y quieren pues un vestuario elegante porque es tu boda, no quieres ir disfrazado, ¿no? Entonces quieren algo que parezca pues sacado de una película y que tenga mucha credibilidad. Tenemos muchos clientes del mundo audiovisual y luego pues tenemos también fotógrafos que hacen fotografía artística.
A més de dissenyar i crear vestits i accessoris fantàstics, a El Costurero Real també fan, de tant en tant, viatges fotogràfics, tallers d'artesania i sessions de fotos en un petit bosc màgic que s'han muntat al mateix local.
La música és el reflex històric d'un país i a casa nostra, als anys 50 del segle passat, va néixer la rumba catalana, un gènere musical festiu que fusionava la guitarra flamenca amb els ritmes cubans i tocs de pop. Però la rumba catalana no és només un gènere, era i és una manera d'entendre la vida. El llibre que avui us presentem vol ser un homenatge a la rumba catalana i alhora retratar una època força convulsa del nostre país. I tot això ho trobem aquí, a Los Acordes de la Ciudad, al nou llibre del periodista hospitalenc Raül Montilla. Què tal, com estem, Raül?
Molt bé.
Benvingut.
Molt bé. Moltes gràcies.
Escolta, no et feia aquest punt així malhomen, aficionat, tan aficionat a la música?
Bueno, a veure, la música m'agrada i sí que és veritat que sempre que en totes les novel·les, no? Sempre hi ha una part que és musical, no? Uh-huh. I que fas una referència, perquè a banda de la música, quan expliques una història et serveix molt bé com a matís per poder ubicar a la persona, no? És a dir, tots tenim referències musicals, més enllà de que siguin melòmans o no, no? Però forma part de la nostra vida. Uh-huh. I aquí era una excusa, no? També per explicar una vida, és a dir, per explicar la vida d'un artista, ¿vale? Tu ara deies el tema de la rumba, que és molt important perquè és una història que comença a Barcelona, als 150, i que té una importància, no, a Catalunya. Uh-huh. I clar, si tu parles de cultura popular, no, has de parlar de la rumba, no, en aquest cas. No? Tot i que surtin, no, altres estils i surti també molt flamenco, però bueno, fer un homenatge, no, d'aquesta cultura popular, no, uh-huh, que està present i que la rumba és una de les seves expressions.
Tu escoltes música quan escrius o no?
Amb aquest sí, és a dir, escolto sobretot per ficar-me. És a dir, totes les cançons que surten al llibre i tots els artistes els he escoltat molt, ¿vale? Mentre escrivia, perquè t'has de ficar. És a dir, jo me'n recordo quan feia l'últim invierno de la Guerra Civil, que vaig recórrer totes les trinxeres, no? Uh-huh. És a dir, les hijas de les fàbriques, doncs jugaves una miqueta a casa. I aquí amb la música, tot i que siguin cançons, no, que ja escoltaves i que tens presents, en aquest cas sí. Potser no quan escrivia, no? Però això de posar, no, l'Alexa o la música a tota pastilla, no, i que surti per allà, no, que surti Peret, però que surti també Miguel de Molina, no? La meva família, jo confesso que estava una mica farta quan acabaven ja el llibre, de veure si podem canviar una miqueta de playlist. No?
Expliques al principi del llibre que la música al final és una excusa per parlar de la vida i de com de sobte i a vegades, doncs, sense avís la vida et pot canviar, doncs, de forma radical. I de fet el llibre el vas començar a escriure també arran d'un gir de guió. Expliques, sí, sí, no, a la teva vida, no?
Sí, sí, bueno, va ser, no, sobtadament, a més va coincidir molt perquè un mes després ja de parlar amb l'editorial d'aquest projecte, a la meva dona li van detectar un mieloma múltiple, no, que és un càncer de la sang, no? Que és allò de que, primer, no, paraula càncer, quina por, no, quin respecte i tot el que canvia, i tot el que ha passat fins després. És a dir, sí que és un llibre, ella a més sí que és molt melòmana, ¿vale? Perquè ella sempre ha treballat a la ràdio i sempre ha portat temes musicals, és a dir, que part de la música i part d'aquesta estima ve d'ella, no? És molt important a la seva vida. I està condicionat, és a dir, no? Tu estàs aquí, de sobte la vida decideix per tu i simplement has d'adaptar i és en el que ha de venir. No? Uh-huh. I sé que dita que el llibre forma part, explica això, i a mi també m'ha servit molt de teràpia, no? Perquè han sigut un any i mig de dos autotrasplantaments, no? de cèl·lules mare, de moltíssimes hores a urgències, Belvitge, si hi havia qualsevol ensurt, i d'ingressos llargs també a l'ICO. És a dir, jo suposo que, bueno, suposo no, és a dir, sí que són moltes hores, no sempre pots parlar, no sempre tens ganes de fer res, però sí que has de fer aquesta companyia, no? Jo crec que jo li feia companyia a ella i el llibre em feia companyia a mi, no? Que era també una forma de traslladar i de...
Va ser ella la primera persona que el va llegir o no? Qui li vas, mira, quan vas acabar, que li vas donar amb ella o no?
De fet, no.
No.
S'ho està llegint ara, vale? És a dir, jo crec que la nostra relació portem ja 25 anys precisament perquè no ve darrere d'ella.
Vale.
perquè llegeixi el que escric, no? És a dir, suposo que quan començaven de nòvios sí que les primeres novel·les sí que se l'havia llegit, però no, lo està llegint ara i ho està gaudint ara. És a dir, sí que forma part, no? És a dir, jo crec que l'associa sempre que està allà i és qui sí que... Jessica, què te parece, no? Si meto esto i tal. És a dir, que sí que forma part, no? I és una companya constant.
Entrem més en el llibre perquè fa una fidel recreació, ho dèiem, de l'època, dels anys 50 fins als Jocs Olímpics, i ho fa a través de la història del Teodoro Montoya, que és un pillo de les barraques de Montjuïc, que aprèn a tocar la guitarra gràcies, doncs, a un músic, no? que viu al Somorrostro. I a partir d'aquí se li obren totes les... Bueno, se li obre allò un món nou, podem dir, no?
Bueno, Teodoro és que estava ja condemnat, no? Des que va néixer, és a dir, també la història de la seva família com viu. I per una casualitat sí que es troba amb el Chacho, no? Que és un músic que està ja al Somorrostro, no? Amb companyia de la seva neta, de la Carmen, que serà un altre personatge que també continuarà durant tota la història, no? I l'oportunitat de... Bueno, de Teodoro, de sortir endavant, de començar a aprendre la guitarra, de que la música comenci a ocupar un lloc molt important en la seva vida i que també el guiï, no? I que vagi aprenent, no? Aprenent de a partir d'aquest mestissatge, no? Un mestissatge que ja és viu a la societat, de la que ell també forma part, no? I un mestissatge que també està present a la música, no? I als diferents capítols que aniran passant, no? Per això la rumba, no? Que era el que comentaven, que és mestissatge pur, no? És a dir, però bueno, que és el que diem, no? Que no és... No és un estudi en profunditat de la rumba, ni és, no? Però sí que hi ha aquest tic, i jo crec que era el que millorava pel guió. No?
Clar, el llibre conjuga fets imaginaris, dramatitzats, amb episodis que són reconeixibles de la nostra història, i surten personatges reals, i surt el Peret, com deies, el Pescaïlla, Miguel de Molina, Carmen Amaya, el mateix Franco també
fa
el seu pinito, i has anat tramant, no? Has anat tramant aquesta història, barrejant això, fets imaginaris, amb personatges reals, coses que van passar. No sé com has pogut fer aquest encaix.
Bueno, sense... No és realisme màgic, no? Que ara que es parla tant, perquè és la forma de donar-hi rellevància, no? A la història d'alguna forma que he dit. Sí que surten aquests personatges, no? Però surten personatges, jo crec que en situacions que podrien ser habituals, o no habituals, però normals, sí. No? És a dir, no és tan buscada, sí que surt Franco, no? Però un episodi molt concret, no? Que més o menys està justificat, no? I el que passa després, però aquests artistes, no? S'està movent en aquest món, sí que se'ls va trobar, no? Estem parlant de la rumba, no? Els grans són el Pescaïlla, Esperet, no? Després tindrem, no? El Gato Pérez, que també fa una petita referència, han d'estar també presents, no? O sobretot aquesta vida d'artistes, no? Miguel de Molina, jo crec que és un artista, no, fabulós també per tot el que va significar, no? I que també fa una mica aquest recorregut, no? És a dir, que, no, que va estar a dalt de tot, va caure en picat i després va continuar subsistint, no? Amb tot el que implica, no? El tema de memòries és una persona que es va haver d'exiliar, no? Per ser homosexual i, no? I per estar en el bàndol republicà i es va fer una utilització, no? Bueno, doncs és això, no? És a dir, són personatges que sí que surten, que jo crec que li pot donar riquesa a la història, no? Però que tracta d'estar justificat i dintre de situacions molt normals. No?
I el nostre protagonista es mou, viu a Barcelona, viu a Madrid, també se n'ha d'anar a l'Ayun, a Sàhara, a Benidorm, Granada i Buenos Aires. I aquesta estada a l'Argentina et serveix també per explicar la història també d'aquests espanyols que van marxar allà i que als anys 70 després es van trobar amb una dictadura, no?
Exacte, és a dir, tot el canvi que va haver. És que Latinoamèrica és molt important, vull dir, que parlem i mirant la dimensió, no? Allà es trobarà també a Peret, no? Perquè a Peret se'l va trobar a diferents moments de la seva vida. Peret triomfa a Argentina, és a dir, ara la rumba la tenim molt present, no? Però ell va triomfar allà també com molts altres artistes que estaven, no? Tenia ganes de viatjar i sempre Latinoamèrica, Argentina sobretot, ha estat un mirall també per nosaltres, no? Culturalment i políticament. Bueno, políticament perquè se'ls donen els esdeveniments que s'hi donen, no? És a dir, aquest exili i com, no? Coses que passen al llibre que també, bueno, que és qüestió, no, de llegir-ho, no? Però sí, hi ha un cop d'estat també, no? És a dir, gent que fugia o que havia fugit d'aquest cop d'estat o que simplement buscava una oportunitat, allà es va trobar amb una altra, no? Que també va ser molt dur i que sembla que va ser fa molts anys i fa dos dies que ha fet 50 anys, no?
Aquesta sala d'Argentina també et serveix per parlar de cinema,
sí.
No? Perquè el cinema també té jugar un paper, doncs, allò destacat a la novel·la, no? Banda de la música.
El cinema i la televisió, no? I els inicis de la televisió. El cinema jo crec que sí, perquè anem a sempre, no? És a dir, explica'm una història d'un artista, que és una història de vida, però també en un context, no?, cultural del que vivim. Jo estic marcat per les pel·lícules de Joselito, de quan era nen, però jo me'n recordo, no?, que venia l'àvia del poble a passar temporada, es quedava aquí quan llavors existien els videoclub, ¿vale? I la meva àvia, que deia Montoya de cognom, només volia veure els vídeos de Joselito, los de Marisol i no sé què, no? És a dir, és un cine musical, no?, que també forma part i que té aquest punt nostàlgic i que, bueno, també pot formar de la història, no? Que indirectament forma part de la història. I el cinema va ser molt important, no? I la seva evolució també. És a dir, els inicis, aquest cinema musical, de folclores, no? De gran artista, no? I després ja quan va començar tot el cinema d'estape, fitxeres i una altra cosa, no?
Escolta, tornant al tema de la música, el Teodoro Montoya composa les seves cançons, que són teves, no? Podem dir, perquè aquí surten les lletres, no? Vas explicant allò com les va tocant. Com ho has fet, això? Com...
Bueno, a veure, jo no puc dir que sigui ni tan sols un músic frustrat, no? Perquè la veritat és que soc molt dolent, no? Però sí que era el tema, és a dir, és un músic, ha de composar, no? Bueno, llançarem, no? És a dir, sí que som meva. Jo els meus coneixements de música, la veritat, és que estan abandonats des de fa molt de temps, no? Sí que hi ha guinyos, és a dir, jo sí que vaig començar a tocar la guitarra i, de fet, jo vaig començar a tocar la guitarra fent guitarra clàssica, ¿vale? Parròquia de Can Serra, d'Hospitalet. Hi havia un home, però això quan jo tindria, no sé, 12 anys o 13 anys, una cosa així, que venia per les tardes, que no me'n recordo quan se li pagava, i començaves a tocar guitarra clàssica, no? I després estaven les mogudes que em vaig passar de la guitarra clàssica a la guitarra elèctrica, que això ens en recordem, no? Una mica dels que tenen certa edat, dels bucs d'assajos que hi havia als baixos de Belvitge, ¿vale? És a dir, que on estava Cthulhu i on hi havia altres que no sabien tocar res, ¿vale? És a dir, que era dolentíssim. És a dir, que afortunadament per la humanitat vaig deixar de tocar la guitarra, però sí que et serveix una miqueta per fer alguna referència. No?
Molt bé, doncs escolta, a Los Acordes de la Ciudad surt avui, ja la gent ja el pot adquirir. Tenim Sant Jordi, res, que ens està trucant ja a la porta, per tant, que és una època allò pels escriptors maca, bonica.
Molt important, sí.
Esperem veure't per Hospi també, no? Potser.
Estem tancant calendari, ¿vale? És a dir, sí que és veritat que, per exemple, l'any passat i l'anterior, porto dos anys que vaig fer Hospitalet i la veritat és que molt bé, ¿vale? Sí que per la tarda ja em toca Barcelona i sí que estem mirant a veure si pel matí podem agafar alguna franja a Hospitalet. I si no una presentació a Hospitalet, segur que ho farem.
Molt bé, doncs estarem molt pendents de veure si et veiem per aquí, amb aquest llibre, Los Acordes de la Ciudad, que al final també, ara que la rumba està aspirant, no?, a ser allò patrimoni immaterial de la UNESCO, de la humanitat per part de la UNESCO, potser és també com una mica de reivindicació, no?, el llibre, també
bueno,
una miqueta.
És sobretot això, no?, és posar en el centre, per què no, aquella cultura, no?, aquella vida, aquella societat, aquests ànims, no?, que formen part de la nostra vida, que sembla que les històries sempre hagin d'estar protagonitzades per mateixos. No?
Molt bé, doncs Raül, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Moltes gràcies per
convidar-me. Que vagi molt i molt bé, molta sort. Gràcies. Nosaltres ara el que fem, doncs, és fer un cop d'ull a les propostes que ens fan les biblioteques de la nostra ciutat i tornem.
Des de la Biblioteca Tecla Sala us volem recomanar la història La Calavera. És un llibre bastant il·lustrat de l'autor canadenc John Classen. Ell explica que aquesta història la va llegir en una biblioteca d'Alaska i que quan es va posar a escriure-la, a la seva manera, li va sortir una història ben diferent. És una història que recomanem per infants a partir de 8 anys perquè pot fer una mica de por. Ja sabem que les calaveres són uns personatges que poden espantar, però que en el fons és una història d'amistat molt tendra entre aquesta nena que es diu Otília i la calavera que es troba al mig del bosc.
Seguim amb més propostes al Taquilla Inversa i ara us volem descobrir una artista hospitalenca que ha trobat en la música la manera d'expressar-se, però no només en la música, perquè la seva versatilitat l'ha portat també a desenvolupar-se com a ballarina i com a actriu. És un plaer saludar la Patti Cawson. Què tal, com estem?
Hola.
Benvinguda. Clar, a veure, explica'ns com una nena tímida com eres tu quan eres petiteta acaba convertint-se en actriu, ballarina, cantant, que són disciplines que al final impliquen una exposició important.
Sí, jo vaig entrar en el món de la música sobretot perquè era molt tímida i no sabia expressar-me, no? Era com tot el que em passava, no? Sempre era, bueno, em cohibia molt sempre, no? I jo recordo que tot em feia molta por, no? És com que em sentia molt petita. I la música, vaig aprendre a tocar la guitarra als 15 anys més o menys I gràcies a això vaig trobar un lloc on podia ser jo i on, bueno, jo podia expressar-me allà, escriure les meves cançons, no? Perquè realment escrivia les meves cançons, no? Jo escrivia el que sentia i vaig utilitzar molt això, la guitarra i la meva veu, per expressar tots aquests sentiments.
Mm-hmm. Doncs descobreixes que la música et permet expressar-te mm-hmm. millor i també el teatre, perquè després vas mm-hmm. estar estudiant a l'Eòlia mm-hmm. i vas estudiar teatre musical. I aquí ja entenc que ja és com més explosió, no? Perquè ja t'acabes d'obrir aquí.
Correcte, perquè jo abans del, diguem, 15 anys que vaig començar ja a obrir-me una mica i a descobrir que a mi m'agradava cantar, no? I que la gent m'escoltés i em mirés. Jo era, o sigui, no, o sigui, dic, parlar davant de qualsevol persona, saps, de qualsevol sí, sí, públic, sí. Sigui en una classe o...
Et provocava allò, mal de panxa, com qui
sí,
diu,
sí,
no?
Sí, fatal, ho passava fatal. I amb el teatre vaig començar a descobrir que, ei, això m'agrada, llavors, ei, aquí puc expressar-me, no? I puc realment descobrir totes aquestes emocions, no? Puc ser un altre personatge, tot això em va cridar molt l'atenció. I bueno, i fins
clar,
ara.
Al final, potser estudiar teatre musical ha sigut potser com la millor escola possible, no? Perquè és una disciplina sí. que al final cantes, balles, de tot, no?
Correcte, sí, sí. Clar, a més, una altra cosa que a mi m'agrada molt també ballar, però també això era, jo ballava a la meva habitació, mai vaig fer tampoc moltes classes, mm-hmm. no? A més, i jo era molt, bueno, d'improvisar, no? M'agradava molt sentir la música, moure'm, i al final també m'estava expressant.
Uh-huh,
no?
Clar.
Al final, per mi, tot el que era expressar amb el meu cos, la meva veu, i expressar emocions, clar, tot això era teatre musical, uh-huh. doncs tot això em va donar una seguretat que fins llavors no havia tingut.
I com ha sigut? En quins projectes has estat una mica involucrada així com a actriu de teatre musical?
Com a actriu de teatre musical, l'últim que vaig estar era un tribut al Rei Lleó, uh-huh. que feia de Scar, vaig fer d'anar alguna funció també, i em va agradar molt fer de personatge dolent, i va ser molt xulo. I després també vaig estar en Els Lunis, uh-huh. amb la Lucrecia, que va ser molt divertit també,
sí.
fent uns caps sí. gegants que portàvem. Ens ho vam passar molt bé. I després també l'últim que vaig fer va ser la canció de Ipanema, uh-huh. Que vaig cantar en portuguès. Alguna cançó, que va ser també un repte, no? Cantar en un altre idioma.
Uh-huh. Clar, aquesta formació et va donar doncs, també taules per pujar a l'escenari uh-huh. de la Salamandra, que quan només tenies 18-19 anys vas participar a l'Hospissona sí. amb la banda Cowotics. Com va anar això? Ara veurem imatges d'aquest concert. Mentre ens expliques.
Sí, doncs clar, jo vaig començar a tocar la guitarra, jo, bueno, m'agrada molt l'Abril Lavigne. Mm. Jo toco la guitarra gràcies a ella, jo crec.
Mira, ara estem veient imatges una mica d'aquest concert.
Sí, mare meva, quants anys.
I tant. A veure, sí. explica'ns.
Doncs, bueno, jo vaig començar, ja et dic, a composar de seguida, que vaig saber tocar els primers acords, i pues, llavors això va ser amb 15 anys, crec que aquí tindria uns 18 o així, mm-hmm. I clar, ja de seguida vaig voler formar una banda, no? Com l'Abril Lavigne, no?
Ah.
Una mica aquest rotllo molt 2000ero de pop-rock americà,
sí.
no? I res, doncs em vaig ajuntar amb tots aquests músics uh-huh. que surten al vídeo i ens van presentar a l'Hospissona perquè va donar que estàvem a l'època també acabant de fer els temes, no? I era una manera pues, també de donar-nos a conèixer i començar uh-huh. ja en sèrio una mica, no?
Què va passar amb la banda? Va...
Va durar molt poc més, o sigui, realment.
Sona, no? Una miqueta més i ja...
Que vam gravar la maqueta i tot superbé, i de seguida ja... Va fer algun bolo més, però...
Bueno, després del teu pas per l'Hospissona i en paral·lel als projectes que anàvem sí. comentant, has anat desenvolupant aquesta faceta musical. Si et sembla, escoltem un trosset d'un dels videoclips de la música
Perfecte.
Que has fet. Ens quedem amb I Don't Know. I'm the only one who can decide my way. You can give me advice, but it's me who decides. Cause I'm the only one who can ignite my day. Cause I'm the one who's guiding my own life. quina energia, eh? Aquest tros així, com et deixes anar. Centrem-nos en aquesta faceta musical i en la teva proposta. A veure, quina és la teva aposta? Quin és el teu projecte?
El meu projecte és, sobretot, la meva música, la música que jo faig. Bueno, després també canto amb orquestres, que he vist una foto allà.
Sí, no? Estàs allò en un parell... Estàs en un parell d'orquestres o has estat, no?
Estic amb una i ara estem començant també amb una altra que volem fer també eventos així d'empreses i tal. Però bueno, realment el que a mi pues, més m'agrada no és la meva música. I el que passa que ara també he sigut mare.
Llavors, a cosa
ja... Llavors està... Ha pagat una frenada al tema, però... La meva idea és, amb el temps, de fet, bueno, crec que després entrarem en això, però mai m'agradaria fer un àlbum, no?, i tirar com endavant el meu projecte personal, no?, i dedicar-me una mica, posar-li més temps del que he posat fins ara.
Sobre què t'agrada cantar? O sigui, tu parles de temàtiques diverses, no?, les teves lletres.
Sí, jo sobretot parlo de l'amor, no? Molt típic, però bueno, te parlo de l'amor. Però bueno, també sobretot parlo molt, que després quan indago dins de les meves cançons, parlo molt d'aquesta cosa d'obrir-se al món, no? Que va molt relacionat amb la meva timidesa de quan era petita, al voler obrir-me al món i a dir, ei, hola, sóc aquí, canto, faig això. I llavors parlo molt això de deixar-se anar, no? De no tenir por, de ser... De tenir seguretat en un mateix, no? I clar, tot això, a vegades hi ha algunes cançons que parlen de la baixa autoestima, potser, també, no? Però com intentar sempre buscar la força, no?, per poder ser un mateix. I moltes, la majoria de les meves cançons són bastant positives en aquest sentit, vull dir que sempre parlen d'algú com molt obscur, però que després hi ha la llum, no? I soc positiva en aquest sentit amb les meves cançons.
I sempre cantes en anglès?
Sí, el que passa que les últimes... Hi ha hagut uns últims temes que he fet ara, els últims anys, que són en castellà. Però sí, sempre... clar, la meva influència ha sigut molt al pop rock americà quan era adolescent, com he dit abans, Avril Lavigne. I a mi m'agrada molt, pues, això, cantar en anglès, i vaig descobrir que l'anglès m'agradava molt, i de fet vaig estudiar filologia anglesa després, no? I la música que he escoltat sempre és que quasi sempre és en anglès. Llavors, a mi, quan agafo una guitarra, el primer que em ve és cantar en anglès. No em surt castellà o català. Però ara estic intentant començar a escriure una més en castellà, alguna en català també, estic ahí.
Va, anem a escoltar un altre dels teus temes, ens quedem ara amb I Feel Like I'm a Stranger. Va, a veure, com enfoques això ara que m'estaves parlant, una miqueta a nivell de futur, de voler treure un àlbum? Clar, moure's a la indústria musical és tot un què, no, això? Perquè no és fàcil entrar-hi. No sé com estàs orientant aquests següents passes.
De fet, és un tema que sempre m'ha costat molt, l'haver de vendre'm, de mostrar la meva música i dir, ei, hola, sóc jo. Llavors... vull intentar-me, pues, primer ara fer un àlbum, no?, i fer algun molt més... clar, perquè fins ara jo feia singles, com que al final escrivia per mi, desfogar-me o no. Clar, no hi havia com un projecte molt clar, no? Llavors, quan ara m'hi pugui posar, pues, la meva idea és fer un àlbum amb sentit, no?, que tingui un recorregut i que... també m'agradaria presentar-lo amb un concert, no? O sigui, com ja fer alguna cosa amb cara i ulls, i alguna cosa ja pensat, premeditat, no? Que amb alguna cosa que tingui una direcció molt clara, que fins ara no hi ha hagut.
Bueno.
I això.
Doncs poc a poc, ja recompaginant-ho, això que deies també ara amb la maternitat, imagino que és tot més allò, més complicat d'anar encaixant.
Sí, perquè els concerts amb els...
Amb l'orquestra...
Tot això ha estat complicat, la logística, que això és un altre tema, també, la dona en la indústria de...
Això n'hem parlat algun cop, sí, amb algunes vegades que han vingut algunes artistes que ens explicaven això, que havien sigut mares i com, clar, per fer gires i tot, doncs és complicadíssim. Sí. Bueno, veurem si canvien les coses o es van adaptant més a nosaltres. Pati, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat. Que vagi tot molt i molt bé. Molta sort i molts èxits.
Moltíssimes gràcies per tenir-me.
Que vagi molt bé. Nosaltres us expliquem que aquest cap de setmana s'acaba el Let's Festival i apunteu bé els concerts que queden. Us hem preparat doncs, aquesta petita càpsula. No lo recuerdan ni los viejos. Nuestros gobiernos no aciertan a concretar si hubo algún indicio, alguna señal que lo hiciera sospechar. Tú me repites una y otra vez. Trayendo el estilo como da perdón. Sé que el mundo es mío, pero quiero más. Solo tengo un plan, al Greco va a sonar. Mis padres no son ricos, me lo tengo que currar. Mayor cash, pega nada, cualquier subnormal. No me la dan porque mi apellido no es catalán. Moreno con el pelo largo, pretty boy swag. Parece Harlem por el flow, pero es el tío Bregas. Esto está mojado, ni te acerques. Yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy. Comencem la segona part del programa i ho fem amb la música d'un quartet de pop-rock en català que desprèn energia, frescor i bon rotllo. Venen per presentar-nos el seu nou disc que es diu On el món s'atura. Són els Indubio i tenim a dos dels seus integrants. Tenim en Carles i tenim en Luan. Què tal, com esteu?
Molt bé, enviar moltes gràcies.
A veure, fa què? Quan, el disc ha sortit fa molt poquet, una setmaneta i alguna cosa, no?
Sí, setmaneta i poc, va sortir el 17 de març.
Sí, 17 de març, l'hem pogut escoltar, els vostres fans m'imagino que també. Quines han sigut les primeres reaccions que heu tingut?
La veritat és que estem molt contents. Sí, després d'any i mig de procés d'estar fent això mica en mica, anar-ho cuidant tot molt, ens hem trobat amb una rebuda molt bona, tant de la gent que ja teníem, que ens coneixien, amics, familiars, i fins i tot molta gent que s'ha anat sumant al projecte durant el transcurs d'aquest disc, no? Uh-huh. Que vam començar donant alguns petits singles des del setembre.
Sí, sí.
I al final hem anat recopilant molta gent que, bueno, estem molt contents de com s'està rebent, la veritat.
Que és un disc que convida, no?, aboca la festa una mica. Sou fiesteros vosaltres o no?
Sí. La veritat és que sí, som molt fiesteros. De fet, una de les coses que ens ha caracteritzat sempre i que també hem buscat una mica que ens caracteritzi és la festa que muntem en el directe. Uh-huh. I també intentem una mica, tot i que podem arribar a parlar de molta varietat de temes en les nostres cançons o abocar diferents sentiments i emocions, ens agrada mantenir aquest punt així de festa, no? De passar-nos-ho bé, que és el que ens agrada fer amb la música.
Clar, perquè vosaltres, el grup, us coneixeu des de quan? Des de l'institut o quan fa? Vull dir,
bueno, tot comença...
Quan sou molt joves.
Sí, tot comença més o menys a tercer d'ESO, que, bueno, som un grup d'amics abans de res, i és això, no?, que una miqueta la cosa del típic somni del músic, no?, de dir, buah, vaig ajuntar-me amb quatre músics, què fem, i muntem una banda. I una miqueta és això, al final... diu, ostres, jo toco la guitarra, jo toco piano, tal, t'ajuntes, fins i tot l'Eric Mateu, que avui no hi pot ser també, que no tocava res, però també era col·lega, i diu, uau, doncs què ens falta, bateria? I s'hi va posar, va començar a practicar bateria i aquí vam arribar. O sigui, al final una miqueta és això, no? Vam anar coincidint, es van donar moltes coses ben donades, i res, en qüestió de mesos ens vam decidir, fem un grup, projecte seriós, i vam començar a gravar i vam treure el primer EP.
Que el primer EP és A Ciegas, no?, si no m'equivoco. Sí. Clar, aquí totes les cançons són en castellà, crec, menys una, no?, potser.
Sí.
Com és que ara heu fet el canvi?
Al final, això també, la Trista, que és el Bruno, que avui no està aquí, però sempre explica el mateix, no? Al final, les lletres Indubio són històries, vivències o emocions que pot sentir ell, pot ser sentides per nosaltres o per amics o per persones que ens rodegin. Aleshores, tot i que a priori sí que volem apostar també per fer cultura en la llengua en la que parlem entre nosaltres mateixos, en la que parlem a casa, en la que ens relacionem i del lloc on estem, al final tampoc... O sigui, al final expliques les històries en la llengua en què les has viscut. I sí que és veritat que la majoria d'aquelles cançons es van viure en un context doncs, en castellà, menys aquesta, no? Aquesta en català i alguns trossos d'algunes altres. I aquest disc, doncs mira, ha anat així. Ha anat així que totes les vivències que s'expliquen s'han sentit o s'han viscut en català i s'expliquen en català.
Va, doncs comencem a escoltar com sona i ens quedem amb Som Gegants.
I em mires com si tot parés i no importés. El meu cor torna a casa i no penso en res més. I em mires com si tot parés i no importés. El meu cor torna a casa i no penso en res més. I no penso en res més.
Va, aquest tema amb aquesta col·laboració amb la Júlia Marsol, no, si no m'equivoco, expliqueu-nos una miqueta, a veure, perquè l'heu comentat, que al final és un compendi, no, de històries, de vivències que heu tingut vosaltres o amistats, però no sé una miqueta si hi ha algun fil conductor entre les cançons o no, és així, cosetes que us han anat passant.
Bueno, al final, quan nosaltres decidim de dir anem a fer un projecte una miqueta més gros, no, centrar-nos a fer el disc, sí que com a grup, com a també persones, intentem trobar una mica aquell fil. Volem explicar alguna cosa. I realment també una cosa que hem trobat que ens ha anat molt bé és posar-li un inici i un final molt marcats, no? El pròleg i l'epíleg. D'alguna forma és de... A partir d'anar xerrant, d'anar veient una miqueta, que és el que volíem dir nosaltres, és una forma d'obrir i tancar aquest missatge. Aquest missatge realment no és una cosa molt clara que parli d'únicament una cosa, d'un aspecte. Realment abarquem temes com la pèrdua d'un familiar, com potser l'amor en les diferents fases, també com podem escoltar aquí Som Gegants, o també la superació amb un mateix, temes de salut mental. Si al final diguéssim que, bueno, com també deia abans el Luan, o sigui, és una miqueta les històries que estem vivint nosaltres en 20 anys ara, la sensació que estem... els problemes que ens exposem, una miqueta tot això que ens trobem, s'explica i s'uneix a partir d'un fil, que és aquesta forma de veure la vida, d'afrontar-la i de com ens anem trobant les coses i com les volem viure.
I aquest títol d'On el món s'atura, un títol poètic, que faria referència o com el veu escollir?
Ens va costar bastant trobar títol pel disc i que tot això que explicava el Carles es pogués sintetitzar en una sola sentència, no? Però també el maco és que cadascú pugui interpretar-ho escoltant les cançons dins del seu propi context. Què vol dir, no? On és aquest lloc on el món s'atura? Però almenys per nosaltres, en aquest cas, és la música, no? Estem en un moment, o almenys estem nosaltres percebent, sí, que estem vivint en un moment on tot va molt de pressa, on actuem gairebé sense pensar, no? És agafar com una embranzida que no para mai. I per nosaltres això és com una invitació, o potser una invitació a nosaltres mateixos, de també trobar un espai on aturar-se un moment, pensar i qüestionar-se algunes coses, que per què actuo així, què m'està passant, què m'està influenciant, què em rodeja, com vull relacionar-me, com vull veure les coses, i ja, doncs cadascú treu les seves pròpies conclusions, no? Però en el nostre cas, on el món s'atura és en la música, en aquest disc.
Va, seguim escoltant més música vostra, ens quedem amb Lluny de tu. Dèiem que sou molt joves, que teniu allò 20 anys. No sé si amb quins grups de l'escena actual us emmirelleu una mica, quins serien els vostres referents?
Bueno, sempre expliquem que tenim la sort, o també la mala sort, depèn de com ho miris, no? Que tenim referents cadascú a nivell individual bastant diferents. Però aquells en els que coincidim també ens fan que sumem molt. A nivell de grup, si haguéssim de dir alguna coseta, tampoc ens agrada molt encasellar-nos en som com ells o som tal, perquè realment naixem de moltes influències. Sí que és cert que per aquest disc en concret sí que hem volgut sortir una miqueta d'això i jugar amb la contraposició de dos aspectes molt diferents, no? Tant del rock més potent de Smoking Souls, una banda també aquí en català, com de fusionar-ho amb el so més comercial, més pop, més fàcil de Morat. Uh-huh. Llavors, fer com aquesta fusió, trobant que no perdre tampoc aquella essència de les guitarres, d'aquell rock que sempre busquem, amb aquell per arribar amb més facilitat també a l'oient.
Sí, uh-huh. Perquè al final, quan nosaltres sempre hem fet una mica el que hem volgut, no? De dir, ah, tinc una idea, vinga, va, anem a posar això aquí, ah, mira, això sona bé, anem a posar-ho també.
Sí.
Però quan et planteges durant un procés d'any i mig de gravar cançons, que poden passar moltes coses i pots agafar moltes perspectives diferents en un any i mig. Aleshores, sí que agafar aquests dos punts de referència ens ha anat molt bé, sobretot per saber com volem que soni el disc, no tant com a què volem assemblar-nos en estil, sinó en el so que volem arribar amb aquest disc i que agafi tot un sentit junt.
Uh-huh. Ara m'ho has avançat una miqueta, això que parlaves de, bueno, de com les dinàmiques de grup, com treballeu una miqueta, no? De, bueno, tirem per aquí, no sé què, com funcioneu? Perquè no sé si també el poeta del grup, no sé si és l'Eric, que has comentat, que és el lletrista,
el, o... Bruno.
El Bruno. No sé després com funcioneu, qui és també una mica la cabra boja, el que posa seny, com us relacioneu entre vosaltres a l'hora de fer música també?
A veure, ho hem viscut bastant diferent, depèn del projecte en el que hem treballat, no? A Ciegas sí que és cert que va ser un punt molt ràpid de dir gairebé que es composava, que es produïa, que es mesclava i es masteritzava a la vegada, no? De dir, en tres mesos fem això, aquesta setmana fem aquesta cançó, el que ve l'altra. Però també una cosa que volíem dir era anem a fer una mica més a poc, que tot es pareixi millor, deixar respirar les cançons, no? I en aquest procés d'any i mig hem pogut dedicar al Bruno tranquil·lament. Tenia una idea, una història a explicar, feia la cançó a guitarra i veu, així crua, ens la presentava. Fèiem una primera ullada, potser a vegades el Luan, que és una mica el que domina més de producció, feia una primera maqueta així molt plana per veure tal. Després ens ajuntàvem els quatre i li començàvem a donar ornaments, l'anàvem a arreglar una miqueta, uh-huh. I després ja sí que hem puntat amb un productor extern que deixant respirar i ens ha permès donar-li una idea diferent, dirigir-ho d'alguna altra forma. I, és a dir, és un procés molt més llarg. Llavors, sí que és cert que les lletres les fa el Bruno, però després també nosaltres n'hi anem donant una miqueta de voltes, n'hi anem fent una miqueta tots així.
Aneu aportant cadascú el seu granet de sorra.
Sí, en aquest disc han passat per moltes fases, les cançons.
Sí.
Va, un altre dels temes que trobem en aquest treball és El noi que va trepitjar Mart. No porto cap escut ni espasa, no sóc Superman. Sóc famós a casa meva gràcies als meus fans. No tinc coix de perdó les claus, sóc impuntual. Pel carrer que em prenen per tarà. No tinc una moral genial, ni sóc guapo a rabiar. Només sóc el noi que no vol trepitjar mai. Aquest tema, aquesta sàtira, no?, d'aquest noi hipermusculat genial. Sembla que la pressió sempre està en les dones, però aquí ens deixeu entreveure que els homes també teniu el vostre, no?
Sí, i també altres coses. Sí, no... Tot i que en part de la cançó també parla d'això, tampoc ho veiem com que és el centre de la cançó, no? Mm-hmm. Al final, cadascú pot interpretar a la seva manera, però també la lectura que fem és... no és tant sobre l'home, en aquest cas, o viu un noi, o sent un noi, o explica un noi, però és més en general, no? Relacionat amb el que et deia abans, que tot va tan de pressa i tan ràpid, a vegades sembla que estem tots una mica cegats per aquesta lluita i competència d'individualisme extrem, no? De jo sol he d'aconseguir fer tot això i ser el màxim productiu i fer el màxim de coses i aconseguir el màxim estatus, quan potser ens oblidem a vegades d'una mica curar realment les coses importants i en comunitat, no? Amb la resta. Llavors, també d'això d'una forma més potser senzilla o més burlesca, se'n riu d'això també.
Com es traslladarà tot això a l'escenari? Abans ho has dit al principi, no?, que, bueno, que us agraden uns directes allò de festa. Com ho teniu preparat? Perquè crec que el proper bolo pot ser que sigui el 6 de juny a la Roca del Vallès. Expliqueu-nos una miqueta a veure com seran aquests
directes. Sempre el directe per nosaltres sempre ha estat una mica l'eix central del projecte. D'alguna forma, nosaltres la música, com escoltar música a casa, amb els auriculars, tranquil, que passegem pel carrer, és una cosa que ens agrada molt, inclús a nosaltres mateixos, però sempre hem valorat molt el punt aquest de la cultura que té de poder simpatitzar realment amb l'artista en el moment, no? Nosaltres mateixos hem gaudit moltíssim d'anar a concerts, de dir, estem en aquest moment gaudint molt d'aquest espectacle que ens estan oferint. I llavors aquest punt ens ha fet valorar moltíssim aquesta idea principal de dir, l'espectacle que hem de donar a l'escenari és una cosa nova, algú que ens faci connectar realment amb el públic que potser no podríem mantenir a les plataformes, no? Aleshores, la forma que tenim de plantejar-ho és aquesta. Volem donar alguna cosa diferent, que sigui un espectacle en si, que no sigui un recopilatori de cançons tocades. I, bueno, doncs incorporem, de fet, els grups són quatre, som quatre membres, però a l'escenari incorporem, arribem a ser 7-8 de vegades, arribem a portar vents, inclús algun violí. Vull dir que busquem jugar una miqueta amb aquest show, de donar alguna cosa diferent, també a... I, bueno, també l'essència de poder connectar entre nosaltres, ens encanta tocar.
Molta energia, molta, molta energia.
I amb el públic i tot, o sigui, al final és un punt diferent.
Molt bé.
Ens agrada molt, també.
Doncs, escolteu, us seguirem la pista. Moltes felicitats per aquest treball. Recordem això, 6 de juny a la Roca del Vallès, el proper concert. La gent us podrà veure actuant en directe. Nois, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat.
Moltes gràcies.
Que vagi
moltes
tot
gràcies,
molt i molt bé. Molts èxits. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les estrenes de cinema d'aquesta setmana i també de la setmana que ve, Setmana Santa, i tornem.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb la nova pel·lícula de Ryan Gosling. A Proyecto Salvación es converteix en l'única esperança del planeta Terra. Una odissea espacial èpica i emotiva amb la que es llença un missatge esperançador per a un món convuls.
No, soy astronauta.
Si no vas, morirás. Con todos nosotros.
¿Por qué queréis cambiar ahora a vuestro hijo de colegio?
Bueno, Fer es muy sensible.
Aquesta setmana s'estrena Altas Capacidades, una comèdia sobre les misèries de la classe mitjana i les altes esferes. La història gira al voltant d'un matrimoni que posa totes les seves energies perquè el seu fill entri en una escola d'elit on s'hi poden trobar fills de la jet set.
Nos podría venir súper bien, no solo por Fer, que también, ¿eh? Pero también por ti, por tus contactos.
No tenemos ese dinero.
Me han dicho que puede tener altas capacidades.
Fer.
Les vacances de Setmana Santa són un bon moment per anar al cinema i veure, per exemple, el retorn de Super Mario a la gran pantalla. Els germans Mario i Luigi i la princesa Peach emprenen una aventura fins als confins de l'espai a través de la galàxia. Mamma mia!
Claro que queríamos venir a veros a vosotros.
Acabem amb Lapònia, una comèdia coral que adapta l'obra de teatre d'èxit internacional. Un film que aborda amb humor i ironia temes com les relacions familiars, la mentida, les tradicions i els convencionalismes.
¿Tú sigues siendo mi hermana? ¿Qué fue de aquella choni que discutía a gritos con todos sus novios?
Pues lo del cielo, ya no se lo cree.
¿Pero qué le habéis contado vosotros?
Que la muerte es un viaje irreversible hacia la nada.
Recta final del programa i per fi, després d'ajornar-ho en diverses ocasions, és moment de parlar de videojocs i ho fem amb Vainilla Cookies. Què tal, com estem?
Bé, estic molt bé, després de tant de temps de no aparèixer en el programa, però bueno.
Però bueno, el bo es fa esperar, per tant,
sí, clar, que
aquí
et
tenim. Vinga, comencem amb les estrenes de videojocs que tenim per les properes setmanes. A veure, per on
vinga.
Comencem
per un joc que s'estrena avui dijous, que es diu Screamer. És un joc que surt per PlayStation 5, Xbox i en Steam.
Sí.
És un joc de Milestone i és un joc de carreres. Un joc de carreres estil que diuen arcade, perquè normalment es diferencien entre arcade i simulació. Simulació és com molt més realista i l'arcade és més juguetón. Per gent inútil com jo, que és en plan, no tinc ni carnet, i a mi m'agrada jugar al joc de cotxes. És un joc amb una estètica així entre manganime dels 80-90, amb una història molt, molt interessant, i on bàsicament ets... Són carreres de cotxes on et baralles amb altres cotxes, tipus Burnout i això, de la gent que ja té una pinta canes, li deuen sonar aquests jocs, en què et baralles a la carretera. I és molt interessant el joc del derrape, que és com moltes vegades és per agafar les corbes, que es juga amb l'estic dret. Llavors hi ha un joc d'estic esquerre i dret molt interessant i, bueno, en molts modes de juego, estèticament molt bonic i això. Bueno,
molt bé.
Vinga.
Screamer, primera estrena, videojoc que surt avui, anem per un altre.
Sí.
Marvel Maximum
Collection. Vale? Això també, per la gent que pinta ganes com jo, s'estrena el 27 d'aquest mes, vale? I és un compendi o algo així de 6 jocs que van sortir per consoles antigues, que es diu de 8 bits i 16 bits, i arcades. Són 6 jocs que, per exemple, X-Men Arcade, Captain America, Spider-Man Venom, Venom Spider-Man, 6 jocs de... I també és un tipus de joc que m'encanta, que és el de zurrir-te hasta contra las piedras, ¿vale? És bàsicament pegar-te d'hostes contra todo, ¿vale? I en diferents... en diferents sabors i tot amb l'ambientació aquesta de Marvel, personatges de Marvel com Iron Man, com veiem aquí, Ojo d'Halcón, Spider-Man, Venom... Vamos, que aquí, aquesta Setmana Santa, si tens una estoneta, pues...
Ens hi podem dedicar, no?
Sí, pots fotre unes hòsties bones.
Molt bé.
Vinga.
Vinga, anem per un altre. Sant
Riders of Sophie. Aquest no té data. Vale. Però posava que sortia al març, con lo qual, amb els dies que queden...
Res, d'aquí 4 dies.
És un extraction shooter. Vale? Bàsicament és, entres una partida en un sandbox, et baralles amb la màquina, perquè és PvP, PvE, o sigui, et baralles tant amb la computadora com altres jugadors, i surts amb el que tinguis, o no surts perquè t'han pelat. Vale? La gràcia que té és que condueixes unes coses que es diuen tramplers, que té aquesta estètica com steampunk, vale? Que te les pots muntar com et dona la gana, i estàs com en un desert, veus? Aquí muntant un cacharro, que va així i és com molt ortopèdic, vale? I llavors vas per un desert lluitant contra altres personatges, o altres jugadors, o contra la màquina, però és que a part repares la màquina, baixes a l'UT-Arc, que és entrar a una ciutat, vas corrents, agafes tot el que puguis i saps cagant d'hòsties, perquè pot venir un altre i tombar-te. Té molt bona pinta, la veritat. I això, surten ara en Steambox, Xbox i PS5, i posa que sortia al març, queda nada menys. Con la qual...
Doncs estarem pendents a veure.
Sí.
Anem per un altre, a veure Darwin Paradox.
Darwin Paradox. Vale. És un joc on tu ets un pop.
Mira
que cuqui.
Que maco.
És un pop. Té un subtítol que moltes vegades diu que és Tactical Octopus Action. Vale? És un joc com entre sigilo, puzzles, on tu ets un pop.
Oh, que mono.
Mira, és boníssim, és adorable. Vale? I llavors, és una mica entre que tens que amagar, escapar de llocs, utilitzar objectes com un pop. Vale? S'estrena el 2 d'abril. Vale? Mira, com em puja.
Oh.
És que només per veure com es
només
mou.
Només per veure això,
és
sí, cookie. Sí.
Mira-lo. Oh, jo quereixo uno pa casa. Vale? I això, surt a PS5, Steam, Xbox i Switch. Vale? I té molt bona pinta, la veritat. Mira. Qui vulgui ser un pop, pues,
doncs
oye,
mira, aquí pot anar experimentant.
Vinga.
Anem per l'última estrena
sí,
que ens portes.
El dia 9 d'abril.
9 d'abril.
No és un joc en si.
Vale?
És el que se conoce un DLC, que és
una
expansió d'un joc. Vale? El joc base és el Power Wash Simulator 2. Què és? Perdó que li he fotut el micro. És un joc de portar una càrcer i netejar.
Oh, això ens encanta, crec.
A mi me pone borracho. No sé, tu saps aquests vídeos de netejar catifes?
Sí.
Tu t'enganxes?
Sí.
Pues a mi no m'ho sembla la misma. Pues aquest joc combina netejar superfícies amb Hora d'Aventures.
Oh.
Vale? Tenim a Jake, a Finn, al rei de hielo, a la princesa Chicle. Mira que bonic, és que està bonic. I a més, neteges, i és el que s'anomena un joc cozy. Tu estàs allà netejant, amb tus tonteries, en plan, oye, pues avui vaig a netejar-me pues, tota aquesta zona, i mira que mono. I és super relaxant.
Sí, sí,
la veritat.
Sí, sí. Molt bé, doncs escolta, hem parlat de les estrenes que tenim pels propers dies i setmanes. Ara toca parlar una miqueta dels videojocs als quals has jugat, no?
Sí,
aquests dies.
Aquesta vegada m'he dedicat a jugar a demos. Vale? Tot venia perquè en su momento, cuando tenía que salir, fa temps en el programa,
sí,
cosa que no em treia, era el Steam Next Fest, que era com el festival de demos d'Steam, que és un moment, una setmaneta o així, on molts jocs publiquen demos. Demos són petits tastets del joc perquè tu provis i diguis, ui,
m'agrada, no
m'agrada, és interessant. Llavors pots provar un munt de jocs. I jo vull destacar tres. Vale? D'aquell moment, alguns sortiran d'aquí poc, alguns no tenen data, però bueno, són tres. El primer d'ells és un joc espanyol que es diu Denge Attack, que ja havia parlat, crec. Vale? És aquest joc en què tu ets un vagó de tren o de metro,
sí,
vale? En què, bàsicament, vas fent piruetes, d'acord? ¿Vale?
Uh-huh.
Tu diràs...
Piruetes, com... sí, un vagó de tren.
Sí, tu vas pel rail i és com si portessis un skate, d'acord? ¿Vale?
Vale.
I vas fent tricks i vas saltant de vagoneta en vagoneta. És super... És... Tope... És una estètica molt japonesa, d'acord? ¿Vale? Que tu diries, són espanyols, sí. Els creadors es diu Undercoders, d'acord? ¿Vale? Uh-huh. I té aquesta estètica colorida, a més és molt... tot molt ràpid i combina salts amb girs, amb tricks, amb canviar de via, enfrontar-te a enemics, que dius, com ho fa? Pues sí, enfrontes enemics, escalda. És molt, molt, no sé, molt bueno, adrenalínico.
Sí, el ritme, a més, es veu força
sí, sí,
trepidant.
Sí. No? És bastant guai, i sobretot quan jugues. Aquí el veus i dius, vale, no sé què està passant, vale? Però realment quan et poses a jugar, pues és un no parar, és addictiu. Uh-huh. Aquest joc surt el 17 de juny, vale? El 17 de juny surt. Vale, surt, en teoria, en Steam, PlayStation 5, Xbox i Switch. Vale?
Val.
Aquest és el primer.
A veure, un altre.
The next one es diu Mini Shoot Adventures. Vale?
Per aquest, on va, això?
Aquest ja ha sortit.
Ah, val.
Vale? Va sortir el 3 de març. És el que passa quan no t'inviten.
Claro.
Vale? Mini Shoot Adventures és un joc que tu portes una nau i tu pensaries, pues un mata-mata, un mata-marciano, típic, un boomer shooter, així... Pues no, és un estil, com diríem, com un Zelda, vale? Com un Zelda que combina això, el que és un Zelda, és un twin stick shooter, que vol dir que amb un et mous, amb l'estic d'esquerra et mous, i amb el dret apuntes i dispares.
Val.
Vale? A més, té característiques de, com es diu això? Oi, ara lo diré cantando. De... bueno, no em surt ara.
De què? Per què vols dir?
Ai, no em surt.
Bueno, no passa res.
No passa res, bueno.
De que et fot, sortirà.
Un bullet hell, això, home, un bullet hell. Què vol dir? Montón de bales que has d'anar esquivant i, a més, té un component una mica RPG perquè pots afegir característiques a la nau, en plan, disparo més ràpid, més potent, veus? I és, al final es torna una cosa bastant alocada, però és molt divertit, molt, molt divertit, i no sembla el que és de principi, tu diries, pues, un mata marcianos, però té un component d'això, Zelda, molt guai. I això.
Val,
i
molt bé.
Està en oferta.
Està en oferta.
En Steam, a 8,99, que és el que te vale.
Baratito, no?
Baratito, 40%, nena. Vale. Te la llevas calentito.
Va, l'últim que has jugat.
I l'últim és un altre joc espanyol, que és una combinació de dos estudis, que és Studio Cova i Eternum Game Studios, que es diu Future Night. És un joc, a mi m'encanta, l'estètica, perquè és l'estètica aquesta de les Game & Watch de Nintendo, tota una cosa d'aquestes consoletes petites que s'obrien i tenien dues pantalletes, sí. I era la pantalla aquesta que al fons no es movia en blanc i negre la resta. Pues és això, és un joc d'acció i plataformes on tu portes aquest Future Knight, vale? Que bàsicament és un bitxo que està dins d'una mena d'armadura. Vale? Llavors, té aquest doble joc entre portar el cavaller aquest que va disparant i després tu sortir com el bitxito aquest que estàs indefenso, però pots accedir a altres llocs perquè salta més i tal. És molt trepidant, de veritat. Vaig provar la demo, que és el primer nivell. És difícil, és peleón, vale? I m'encanta la banda sonora, és superguai. Vale? Uh-huh. I l'estètica és que, per les polla viejas com jo, aquesta cosa ens encanta i ens retrotrae a quan érem petits.
Sí. Molt bé, doncs ja està, repassat tot el que ens havies de portar, estrenes i les demos.
He dit que no tenia data, no?
No ho sé si ho has dit.
No té data.
No té data.
Ja està.
Va, doncs moltes gràcies.
Molt
ens veiem al proper programa. Ens veiem. Mira, veus, ara feia molt de temps que no ens veiem i ara ens veurem superseguit.
Això els pares li diuen sobre compensació i coses d'aquestes.
Sí, sí, sí. Vinga, moltes gràcies. Ens veiem a la propera. Nosaltres ens acomiadem i ho fem avui amb el DJ i productor Gordo i el tema Loco Loco. La setmana que ve no hi ha programa, però tornem el 9 d'abril, puntualment a les 8 del vespre. Fins llavors, gaudiu, que vagi bé.